Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Tercer dia de vaga a Rodalies i tercer dia de caos absolut per moure's en transport públic. A les aturades de trens avui se li ha sumat la pluja i la quantitat de gent que, preveient que avui arriba a algun lloc en cotxe, en tren, seria missió impossible, ha decidit agafar el cotxe. El resultat? Bloqueig a Rodalies i caravanes quilomètriques a les carreteres que han fet que avui no hi hagués cap bona opció a l'hora de moure's. Un col·lapse que posa sobre la taula els dilemes de sempre. Un és el conflicte entre el dret de vaga dels treballadors i el dret dels clients a rebre pel servei que paguen i que en moltes ocasions és la seva única forma de transport. L'altre, el de fins a quin punt és necessari concentrar totes les feines, o la gran majoria, a les grans ciutats i més tenint en compte que el teletreball ja forma part de la realitat de moltes empreses. Molts dubtes que acaben oblidats darrere de corredisses, males cares i retards generalitzats a tot arreu. Comencem amb els titulars. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Carles Puigdemont ha quedat en llibertat sense mesures cautelars i té immunitat per desplaçar-se a Itàlia com a eurodiputat.
La decisió l'ha presa el Tribunal de Sàsser, que opta per esperar-se i no dictar una resolució fins que els tribunals europeus no es pronunciïn sobre la immunitat de Carles Puigdemont i l'euroordre dictada pel president del Suprem, Pablo Llarena. El jutjat de Sàsser, doncs, opta per prudència i deixar el procés en stand-by.
Tercera jornada de vaga Renfe i segueixen les acusacions creuades entre Rodalies i el Sindicat de Maquinistes per l'incompliment dels serveis mínims.
Haurien de ser del 85% del servei habitual, segons el que va dictar el govern, però aquest matí han sigut del 53%. Rodalies segueix denunciant que els maquinistes no compleixen amb els serveis mínims previstos. Des del Sindicat de Maquinistes, SEMAF, ha amenaçat en emprendre accions legals i Renfe segueix acusant-los del caos aquests dies.
L'atur baixa per setè mes consecutiu a Catalunya. Segons el Ministeri de Treball, prop de 13.000 persones han trobat feina aquest mes de setembre.
Actualment, però, segueixen havent-hi 48.000 treballadors afectats per un ERTO i les grans empreses continuen presentant ERTOs. Un d'ells és el Banc Sabadell, motiu pel qual aquesta setmana faran vaga els seus sindicats. En uns minuts parlarem amb ells per saber quines són les seves reivindicacions.
I abans d'explicar-vos, de fer-vos un apunt sobre l'esport, us expliquem dues notícies d'última hora. Una és que han localitzat almenys 11 cadàvers a les aigües de l'illa de Cabrera i que ja s'ha posat en marxa un operatiu de rescat després de rebre un avís per part d'una tripulació d'un veler. De moment és l'únic que sabem. Quan sapiguem més dades sobre aquest fet, us ho anirem ampliant. I l'altre és també que ha caigut mundialment WhatsApp, Facebook i Instagram. Per tant, si no us funciona el mòbil, si no us arriben missatges, ja sabeu per què és. I pel que fa als esports, Carla Boigas, ara sí, bona tarda.
Bona tarda.
Demà en futbol femení arrenca la Lliga de Campions. Les blaugranes juguen demà a les 9 al Johan Cruyff contra l'Arsenal.
Les actuals campiones d'Europa volen revalidar el títol per segon any consecutiu. Demà es troba amb l'Arsenal, l'equip més fort del seu grup. La portera Sandra Paños torna a l'11 inicial després de rebre l'alta mèdica aquest matí.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Les precipitacions que ens han acompanyat al llarg d'aquest matí a poc van desapareixent i al llarg de la tarda només hi haurà algun ruixat de caràcter dispers a punts a les comarques del nord de Barcelona, l'interior de Girona i àrea del Pirineu. A la resta, nuvolositat variable, tramuntant a la Costa Brava, vent de mestral a les Terres de l'Ebre i temperatures clarament més baixes que en dies anteriors, màximes que avui no passen dels 20 a 22 graus, les més altes i a molts punts, màximes de 16, 17 o 18 graus aproximadament. Demà al matí farà més fred, ens haurem d'abrigar una mica més. Lluirà el sol durant bona part del dia i únicament tindrem algun ruixat poc important cap a les comarques del Pirineu. La cota de neu demà estarà situada al voltant dels 2.000 metres.
I us ho explicàvem ara fa un moment, Salvament Marítim ha localitzat 11 cossos sense vida al mar a l'oest de Cabrera, segons ha informat la delegació de govern a Balears. Tres persones han estat rescatades amb vida de moment. Un iot present a la zona ha recuperat dos cossos i s'està procedint per part de Salvament Marítim i Guàrdia Civil a recuperar altres 9 cossos que hi ha a l'aigua. En un primer moment, Salvament Marítim havia comunicat l'alvirament per part d'un veler d'una xifra aproximada de 17 cossos sense vida. Més tard, la delegació de govern ha confirmat que han estat 11 els cossos que s'han localitzat hospitalitzat i 3 les persones que s'han pogut rescatar en vida. Després de rebre l'avís a les 4 de la tarda, la delegació del govern ha posat en marxa un dispositiu de rescat en el qual participen encara el Servei Aeri de la Guàrdia Civil i el de Salvament Marítim, així com embarcacions de l'entitat i de l'Institut Armat. De moment encara no se sap què és el que ha passat i quin és el motiu d'aquestes 11 morts ja que s'han produït a l'illa de Cabrera. Mentre no sabem més informació sobre aquest fet, us expliquem que el Carles Puigdemont de moment no serà extradit a Espanya.
Està content?
Com ha anat?
Molt content.
Aquest és el moment en què l'expresident sortia de la vista amb la jutgessa italiana. El Tribunal de Sàsser ha decidit suspendre el procediment fins que la justícia europea es pronunciï. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Puigdemont queda en llibertat sense mesures cautelars i se li reconeix la immunitat per desplaçar-se dins d'Itàlia com a eurodiputat. El procés, doncs, queda en stand-by fins que, per una banda, el Tribunal General de la Unió Europea decideixi sobre la immunitat de l'expresident i, per l'altra, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre les qüestions prejudicials que va demanar el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, sobre l'abast de les euroordres.
I d'aquí a mitja hora l'expresident farà una roda de premsa acompanyat de Gonzalo Boye i el seu advocat italià, però ja ha celebrat a les xarxes socials la seva llibertat.
En un tuit, Puigdemont ha penjat una fotografia d'un cartell de la sala d'audiència on ha declarat aquest matí anomenada Sala Giovanni Falcone. Estava acompanyada d'un missatge on deia que d'una sala amb un nom així només en podia sortir una decisió justa. També s'ha mostrat satisfet que aquesta tarda pugui seguir de forma telemàtica el ple del Parlament perquè ja és lliure.
Qui ha mogut fitxa aquest matí en sentit contrari, però ha estat el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Ha demanat a Itàlia la detenció dels eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí, aprofitant que han entrat al país per acompanyar Puigdemont.
Sí, Llarena ha mogut terreny. Des de bon matí ha comunicat a la justícia italiana que les ordres de detenció europees de Comín i Ponsatí estaven actives, igual que la de Carles Puigdemont, i n'ha demanat també l'extradició. Però davant la decisió del tribunal sobre l'expresident, de moment aquesta petició no té més recorregut. Això sí, segons el diari El Món, aquesta nit la policia italiana ha anat a l'hotel on estava allotjada Clara Ponsatí.
Puigdemont ha estat durant tot el dia d'avui acompanyat de membres del govern de la Generalitat i dels càrrecs dels partits independentistes que s'han reunit a les portes del tribunal per donar-li suport.
Avui no hi ha pogut ser el president Pere Aragonès, però sí la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, i la de Justícia, Lourdes Ciuró. També membres de Junts per Catalunya, com el secretari general del partit, Jordi Sánchez, d'Esquerra, com l'exconsellera Meritxell Serret, i de la CUP, Dolors Sabater. També els líders de les entitats independentistes, Òmnium i l'Assemblea. Escoltem Xavier Antell i Elisenda Pelosí, respectivament.
I no està perseguit per robar ni per haver comès cap crim ni cap delicte. Està perseguit per haver posat les urnes. I a Europa ens adrecem. Des de quan posar les urnes és un delicte?
I que l'Estat espanyol, criminalitzant un dret com és el de l'autodeterminació, s'exclou de les democràcies occidentals.
Qui també s'ha plegat davant del tribunal han estat desenes d'independentistes sards amb crits de suport.
Moltes gràcies, Judit. I encara pel que fa a la detenció de Puigdemont. Aquest matí, la vicepresidenta de Junts ha passat pels micròfons de Ràdio Estel.
Artadi s'ha referit a les paraules del líder popular Pablo Casado sobrant que portarien a Puigdemont davant del Tribunal Suprem i ho han considerat humiliant.
Realment el que mostra és aquesta humiliació que estan sentint cada vegada que intenten internacionalitzar, cada vegada que intenten perseguir el president Puigdemont i que cada vegada fallen perquè cada vegada els països europeus es posen del costat de l'exili, es posen del costat de la causa catalana.
Artadi, que també és regidora de l'Ajuntament de Barcelona, ha parlat sobre els últims botellots que s'han fet a la ciutat. Des d'on de matinada de dissabte a diumenge els Mossos van detenir 5 persones per robatoris i desordres. Artadi ha carregat contra el govern de la ciutat i els acusa de perdre el control de la ciutat.
El problema que tenim és que tenim un govern municipal de Colau i de Jaume Collboni que han perdut totalment el control de la ciutat. Aleshores, això es manifesta amb incivisme, es manifesta amb botellots, es manifesta amb violència i, malauradament, es manifesta amb unes dades d'inseguretat que estan al nivell de la Barcelona preolímpica i, per tant, tota la feina que s'havia anat fent per molta gent i durant molts, molts anys l'estan dilapidant dia a dia.
Artadi ha demanat a Colau que es prengui el tema de la seguretat seriosament i que ho posi com a prioritat.
Avui, tercera jornada de vaga de Renfe. Ara a les 6 comença la tercera i darrera franja de protesta d'avui, que durarà fins a les 10 del vespre. Però avui, durant tot el dia, ja s'ha tornat a repetir aquesta situació.
A ver cuánto tarda. A lo mejor tengo que pillar un tren a Mataró y esperarme un bus que a lo mejor llego dentro de 2 horas en vez de 40 minutos.
Teníamos un AVE a las 13:25 y nos dijeron que estaba anulado y después de llamar bastante rato, eso sí, a Renfe, pues nos asignaron a las 2. En principio, si sale a las 2, pues no afectará mucho.
Segons el que va dictar el govern, els serveis mínims haurien de ser del 85%, però Rodalies segueix denunciant que els maquinistes no estan complint aquestes condicions.
Després del col·lapse de dijous i divendres passat, Renfe ha reforçat les vies per enviar notificacions als maquinistes que han de complir els serveis mínims. Les notificacions s'envien per correu electrònic, certificat, burofax i fins i tot en mà de manera personal. Fins ara, la companyia ha obert almenys 31 expedients a maquinistes pels incompliments. El portaveu de SEMAF a Catalunya, Lluís Moyano, assegura que tots els treballadors que han rebut la carta de serveis mínims els han complert i anuncia mesures legals contra Renfe si continua afirmant el contrari.
Que tot treballador que ha rebut la notificació de la carta de serveis mínims ha treballat. I el que no ha treballat és perquè no l'ha rebut i ha secundat la vaga, perquè la vaga s'ha secundat en un 100%. Llavors, com són acusacions falses i molt greu, doncs el sindicat emprendrà, si això tira cap endavant, emprendrà les mesures legals adients perquè, bueno, si l'empresa fa aquestes acusacions, les tindrà que demostrar.
Aquest matí, però, com dèiem, s'han repartit les escenes de caos a les estacions de dijous i divendres i els usuaris han patit de nou el caos. Rodalies ha informat que aquest matí tan sols han operat el 53% dels trens previstos. Pel que fa al servei d'alta velocitat, els serveis mínims s'han complert al 100%, segons la companyia Renfe.
I encara pel que fa al transport públic, avui, a partir d'avui, la T-Mobilitat entra en fase de proves per tota la ciutadania. Des d'aquest matí, el nou títol està disponible i es pot comprar també per internet. El preu serà de 2,25 euros durant les proves, mentre que després el bitllet costarà 4,50 euros.
L'Autoritat del Transport Metropolità ha anunciat aquest dilluns que amplia les proves del nou bitllet digital que fins ara era només s'havia fet només en grups tancats per comprovar-ne el funcionament. El bitllet, que tindrà un preu reduït durant aquesta fase, permetrà circular per la xarxa de transport públic durant uns dies. A partir de les persones que es registrin a la web d'ATM o de TMB o que vagin als punts presencials podran sol·licitar aquesta targeta nova i la rebran a casa en un màxim de 10 dies.
L'atur baixa per 7è mes consecutiu a Catalunya. Segons el Ministeri de Treball, prop de 13.000 persones han trobat feina aquest mes de setembre. Ara hi ha unes 378.000 persones sense feina, una xifra que se situa als nivells d'ara fa 2 anys, és a dir, abans de la pandèmia.
El conjunt de l'estat, l'atur registra el descens més important en un mes de setembre. Ha baixat en unes 76.000 persones. Ara la xifra de desocupats se situa en prop de 3 milions de persones. La ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, en declaracions a la cadena SER, ha posat en valor la remuntada en l'ocupació.
Desde febrero de este año, cuando estábamos en el momento más álgido de la tercera ola, se han creado 1.355.000 puestos de trabajo, ¿no? Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen de relieve que se ha recuperado más o menos el 96% del empleo perdido y que la recuperación está en marcha y es muy fuerte.
Actualment hi ha uns 48.000 treballadors afectats per un ERTO, 1.000 menys que a l'agost i 5.000 expedients menys.
Tot i aquesta millora de les dades de l'atur, moltes empreses segueixen arrossegant les conseqüències de la crisi econòmica que ha provocat la pandèmia. Una d'elles és el Banc Sabadell, que ha convocat un ERTE que afectarà més de 1.900 treballadors a tot l'estat i anirà acompanyat del tancament de més de 300 oficines. Davant d'aquesta situació, els sindicats de treballadors han convocat una sèrie de vagues i aturades per aquesta setmana. I per parlar de les seves reivindicacions tenim avui amb nosaltres el Domènec Sadurní, que és el secretari general de Comissions Obreres del Banc Sabadell. Domènec, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta setmana, ho dèiem, hi ha convocades diverses aturades, però avui crec que ja heu fet la primera de 15 minuts a les 10 del matí. Com ha anat?
Ha anat prou bé, amb valoracions diferents segons els centres i les províncies, però ha estat àmpliament seguida. El que sí que és cert és que el ser una aturada de només 15 minuts és difícil valorar-la en la seva justa mida. No sabem exactament quanta gent ha parat per ser l'aturada en si, o quanta ho ha fet coincidint amb el seu temps per esmorzar, per dir-ho d'alguna forma.
Clar, perquè entenc que aquesta és més una parada simbòlica, no? Perquè 15 minuts tampoc no provoquen un gran problema.
Correcte. Nosaltres ens vam plantejar això inicialment durant aquesta setmana. Hi haurà increixendo en quant a les mobilitzacions. Demà la parada que es pretén fer és d'una hora, entre les 10 i les 11, i el dimecres i el divendres, els dies 6 i 8, la vaga és general, és de tot el dia, i aquí sí que esperem que hi hagi una afluència important de companys i companyes, que no oblidem, tots estem afectats per aquest expedient de regulació d'ocupació.
I amb aquestes vagues, quins són les principals reivindicacions que teniu o quins objectius teniu que, o creieu que podeu aconseguir amb aquestes aturades?
Bé, partint de la base de que creiem que l'expedient de regulació d'ocupació no és necessari, el que sí que volem, cas que l'empresa el tiri endavant, si ho vol fer amb acord amb la representació laboral dels treballadors, haurà de ser amb unes compensacions que facin que les sortides que es produeixin siguin voluntàries. Tot el que sigui que les compensacions siguin baixes, que les sortides siguin sesgades i no hi hagi llibertat per part de tot el personal d'apuntar-s'hi. Tot el que siguin limitacions ens portarà a pensar que hi haurà elements forçosos en aquest expedient, i Comissions Obreres no hi estarà d'acord.
Demà s'han de reprendre les negociacions amb l'empresa, crec. En quin punt es troben aquestes negociacions?
Bueno, la direcció del banc ha fet algun avanç en quant a la reducció del nombre inicial de treballadors, que hem passat dels 1936 que comentaves a 1730 en la darrera reunió de dijous passat. Ens sembla insuficient, ens sembla una rebaixa ridícula, i més quan hi ha, com et deia, segments de la plantilla que volen deixar al marge de l'afectació d'aquest expedient de regulació d'ocupació, ja sigui perquè els hi suposen mesures cares o ja sigui perquè de forma individualitzada no les volen tractar. I per altra banda, l'expedient de regulació d'ocupació no se sosté per cap de les causes que en llei estan previstes, ni econòmiques, ni organitzatives, ni a cap altre tipus.
I des de l'empresa hi ha altres solucions que us estiguin plantejant que vosaltres doncs, no accepteu?
Bueno, des de bon principi ens han plantejat la solució, que per nosaltres no ho és, de posar a disposició de la gent, dels companys i companyes que es puguin veure afectats per l'ERO, posar a la nostra disposició una empresa de recol·locament, una empresa d'outplacement, que es diu, que en aquest cas a qui ha contractat el Banc de Sabadell és a Manpower, però ens semblen pagats que per les edats de la gent que es quedaran sense feina i per el tipus d'ocupació que aquestes empreses són capaces d'assolir, no ens solucionaran cap problema.
Si finalment aquest ERO segueix endavant amb aquestes condicions, òbviament les conseqüències pels treballadors ja sabem quines són, però no sé si vosaltres creieu que això pot tenir una repercussió important per l'empresa, per Banc Sabadell, el fet de perdre tants treballadors.
Home, entenem que, i això també ho hem reivindicat de cara a la clientela, entenem que estan forçant o ens estan forçant a que el servei que donem cada vegada sigui pitjor. Sabem, som plenament conscients que els clients es queixen del servei que reben, no només del Banc Sabadell. La banca tota va en la mateixa línia i està fent passos similars, però això redunda al final en el servei. Aquesta fictícia digitalització que ens està venint la direcció i que venen les direccions d'altres bancs, l'únic que fa és forçar a molts clients que no tenen les eines o els coneixements per interactuar amb els bancs de forma digital, els està excloent, per dir-ho d'alguna forma, del món financer.
I hi ha una data límit per arribar a un acord entre treballadors i empresa?
Bueno, el venciment legal d'aquest expedient de regulació d'ocupació és el 15 d'octubre. Si bé és cert que es podria pactar alguna pròrroga, en cas que es veiés factible arribar a un acord i que per manca de temps no fos possible.
I quins són els marges per arribar a un acord? És a dir, què esteu disposats a acceptar?
Els marges, com et deia, si vols que te'ls quantifiqui, hauran de ser, per entendre'ns, similars al pla de sortides voluntàries que es va pactar ara fa 10 mesos i que es va implementar no en fa més de 5. Al març i a l'abril van sortir 1.817 persones del Banc de Sabadell. No fa tant. Els números tenen que ser molt similars. El que sí que és cert, com et deia, d'una forma genèrica, és que nosaltres hem d'entendre que la direcció ha d'estar disposada a arribar a uns números que facin factible que hi hagi suficients voluntaris i que, per tant, no hi hagi gent que es vegi forçada a perdre la seva ocupació, el seu lloc de treball.
Doncs Domènec Sadurní, secretari general de Comissions Obreres a Banc Sabadell, gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i explicar-nos-ho, i seguirem de prop com avancen aquestes negociacions.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-me.
Punt i seguit.
Continua l'escalada del preu de la llum. Avui és el dilluns més car de la història i s'enfila per sobre dels 186 euros al megawatt hora. Respecte ahir, augmenta un 67%.
El preu màxim d'avui serà una altra vegada de 8 a 9 al vespre, quan s'enfilarà fins als 249 euros al megawatt hora. Joan Puertas, president del grup de treball d'energies primàries de la Comissió d'Energia d'Enginyers Industrials de Catalunya, ha explicat a Estel Migdia que la rebaixa de l'IVA plantejada pel govern espanyol per rebaixar la factura és insuficient.
Hi ha maneres de reduir aquesta factura, que és eliminant impostos d'ases, que la factura que no hauríem d'estar aquí. Se'ns ha dit recentment que baixava l'IVA de la factura elèctrica. No és pas cert. Ha baixat el tipus, però no l'impost.
Preguntat sobre el perquè de la pujada del preu de la llum, Puertas ha explicat que és degut a la producció d'aquesta, sobre com es produeix i que malauradament seguirà anant a l'alça.
L'Agència Europea del Medicament avala administrar la tercera dosi de les vacunes de Pfizer i Moderna contra la Covid-19 en el cas de persones amb el sistema immunitari severament debilitat.
Després d'una reunió avui mateix, el regulador europeu ha conclòs que la tercera dosi s'ha d'administrar almenys 28 dies després de la segona. Segons l'EMA, els estudis mostren que aquesta dosi extra augmenta la capacitat de produir anticossos contra el virus en el cas de pacients amb trasplantaments d'òrgans amb el sistema immunitari debilitat. En el cas de la població general, d'entre 18 i 55 anys, els experts apunten que es poden incrementar els anticossos amb una dosi extra uns 6 mesos després de la segona dosi.
Els científics David Julius i Arden Pataputian han guanyat el Premi Nobel de Medicina 2021. Han estat guardonats de forma conjunta pels seus descobriments dels receptors de la temperatura i el tacte.
Julius i Pataputian van descobrir quins receptors poden entrar directament a la informació del cervell i permeten que ens adaptem. Són els mecanismes que utilitzem per adaptar-nos als canvis del nostre entorn i que, per exemple, ens ajuden a detectar si una tassa està massa calenta, si el terra rellisca o, fins i tot, sentir una carícia. Els pròxims dies es coneixeran la resta de premis Nobel. Es lliuraran avui els de física, dimecres el de química i dijous el de literatura.
Un ferit i tres detinguts per una baralla que ha acabat a trets aquesta matinada a Barcelona.
Els fets han passat aquesta matinada a la plaça de la Llana. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 5 quan una persona ha tret una arma de foc i ha ferit una altra persona al peu. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones implicades en la baralla i els Mossos n'han acabat detenint una altra implicada amb els fets. La policia catalana també està investigant què ha provocat la baralla.
En llibertat, els ho ha detingut el passat divendres per l'agressió homòfoba durant el botellot de la Devesa de Girona. El noi de 23 anys està acusat per un delicte de lesions i un altre d'odi.
Segons els Mossos d'Esquadra, el jove va preguntar a la víctima, un noi de 20 anys, la seva condició sexual. Seguidament li va etzibar cops de puny i de peu. La víctima va aconseguir fugir i va trobar una patrulla policial. A la causa hi ha un altre investigat que serà citat pròximament per declarar davant del jutge.
Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un apunyalament aquest cap de setmana a Castelldefels durant una discussió a la zona d'oci de la platja.
La policia explica que l'agressió es va produir quan la víctima i un company seu van intercedir en una baralla entre dos grups de persones. Una persona va treure un ganivet i va ferir la víctima, que va ser traslladada en estat greu a l'Hospital de Bellvitge. Testimonis dels fets apunten que la discussió s'hauria produït quan l'home ferit i el seu amic van defensar unes noies que estaven sent molestades per un grup d'homes.
I Andorra, Espanya, no vol dir quants diners li ha pagat al país veí per les més de 30.000 dosis de vacunes de la Covid-19, Pere.
Segons l'Agència Espanyola de Medicaments, ho fa per protegir les relacions exteriors amb el Principat. Les autoritats espanyoles defensen que caldria el permís del govern andorrà per poder revelar la quantitat d'euros que Andorra ha pagat per les vacunes espanyoles.
I en esports, Carla, demà arrenca la Champions femenina. Les de Giraldez juguen demà a les 9 al Johan Cruyff contra l'Arsenal. L'objectiu de les blaugranes és revalidar el títol de campiones d'Europa per segon any consecutiu.
Les actuals campiones inicien demà la competició contra l'Arsenal, el que sembla l'equip més fort del seu grup. Les angleses són les primeres a la Lliga sense cap derrota, igual que les blaugranes, que ja compten amb les altes mèdiques de Sandra Panyot, la portera que torna a l'11 inicial, Jennifer Hermoso, Leila Ouahabi i Andrea Pereira, tot i que no és segur que tornin totes al terreny de joc. El tècnic Cristian Giraldez ha assegurat que la clau del partit és en estar a l'altura de les laterals i en com es defensin els contraatacs. També ha dit que totes les jugadores tenen una tensió competitiva implícita i que hi ha competència dins l'equip, que totes es mereixen jugar demà. Totes les jugadores han tingut minuts als partits de Lliga per les rotacions que ha anat fent el tècnic.
I avui l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i el seu assessor, Jaume Masferrer, s'han desvinculat del cas del Barça Gate.
Aquest matí han declarat a la Ciutat de la Justícia per possibles calúmnies i injúries per una denúncia que havia presentat el fundador de Mediapro, Jaume Roures. A través dels seus advocats, Josep Maria Bartomeu i Jaume Masferrer, s'han desvinculat del cas. L'advocat de Bartomeu, José María Fuster Fabra, ha negat que l'expresident tingués coneixements dels tuits difamatoris a Roures.
Ell mai va encarregar cap tipus d'informe, la creació de cap tipus de compte relativa a cap persona. Ell no va tindre coneixement dels tuits que hi han aportats a la querella fins que va rebre la querella.
L'advocat també ha apuntat que Bartomeu no va tenir mai cap relació amb el senyor Ibáñez, director de l'empresa L3 Ventures, encarregada de gestionar els comptes difamatoris.
I encara en futbol, avui és el torn del Girona, que s'enfronta a l'Almeria a les 9 del vespre a Montilivi.
El Girona rep l'Almeria després d'un empat i una victòria contra l'Oviedo i el Valladolid, respectivament. Els gironins intentaran mantenir aquestes bones dinàmiques i recuperar sensacions a Montilivi després de l'inici de Lliga encallat que han tingut amb 3 derrotes consecutives. El tècnic n'és conscient que necessiten començar a guanyar i ser més agressius.
Para estar en lo más alto de la tabla necesitamos mejorar en el global, tanto de goles a favor como goles en contra, ponerlo muy, muy a favor nuestra. Y eso pues pasa porque tengamos más presencia en el área rival. Bien, necesitamos dar un paso adelante en este sentido, ser un equipo muy agresivo en el ataque.
El Girona afronta el partit només amb la baixa del defensa David Juncà. També en aquesta posició és baixa Buñuel per part del conjunt andalús, que és tercer a la classificació després de guanyar per golejada els dos darrers partits, a 0-4 contra l'Alcorcón i 3-1 davant el Tenerife.
I acabem amb el bàsquet, perquè aquesta matinada ha començat la pretemporada de la NBA i el dia 20 arrencarà la competició.
El tret de sortida l'ha donat el partit que han disputat aquesta matinada Brooklyn Nets i els Lakers de Los Angeles. Els Nets s'han imposat als Lakers per 97-123 en un partit que no ha participat LeBron James, Westbrook ni Carmelo Anthony per part dels Lakers i tampoc Kevin Durant, James Harden i Kyrie Irving per part dels Nets. Una competició que s'enceta en polèmica després que alguns jugadors no estiguin a favor de vacunar-se.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apotronado.
I acabem el programa d'avui amb un suposat retorn molt esperat. Ahir el cantant Dani Martín va penjar un vídeo a les seves xarxes socials on s'insinua el possible retrobament del Canto del Loco. La banda es va dissoldre l'any 2010 quan els membres del grup van voler començar una carrera en solitari. Ara, 11 anys després de l'adeu, sembla que la tornada del grup és possible i es podria confirmar aquest mateix dimecres, dia 6. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació als butlletins horaris i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran cuatro. Tenemos zona super mega guay y mi calavera.
Radio Estel. Hey,
hey, hey. El magazín del vespre a Radio Estel és
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a
Camins
amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.